Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 105è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, la Cera Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir, com va això?
Bé, bé, perfecte. O sigui, ara ja estic aquí en carnes pròpies, igual que tenim aquí el Guillem Remesa. Hola, Guillem, com anem?
Hola, què tal? Bé, content d'estar aquí.
I tenim el mossèn Ricard Lázaro, que ens ha vingut. Això vol dir alguna cosa sobre el contingut del programa, no, Sergi?
Jo crec que sí, no, mossèn, que farem la seva mítica ja secció...
De la història.
De la història dels escacs osonencs.
Sí, història i alguna història, però no tan sols dels escacs osonencs, sinó anem a les illes també amb les històries, que ja alguna vegada ho vam fer.
Molt bé, i també aprofitant que avui va ser carnaval i no hi ha col·le, ens acompanya l'Adrià Pérez. Què tal?
Bé.
Molt bé. Vens a veure el papa, no? A veure què fa. Molt bé. Doncs, Vladimir, què farem avui?
Doncs això, el mossèn ens farà l'entrega. Aquí bé, tenim un motiu una mica trist, també, per tornar a la secció. Ara la Ricarda ens ho explicarà. Uh-huh. Després farem ressò de dues coses. Primer, que els clubs catalans tenen la possibilitat de fer-se famosos a través dels cromos de la Paní. No? O sigui, perquè això en futbol això anava així.
Ja m'imagino allà al Mercat de Sant Antoni, que ara comentava mossèn, canviant cromos d'escacs, la gent.
Això.
I fent l'àlbum.
I després farem un ressò del nostre programa anterior, perquè el mestre internacional Michael Rahal ens va plantejar una cosa que de certa manera té cua.
Sí, no?
Sí.
Doncs en parlarem. Som-hi. Mossèn Ricard Lázaro, jugador del Call d'Atenes, amb la seva mítica història i històries dels escacs osonencs. De què parlarem avui, Ricard?
Avui parlarem de jugadors veterans del Club Escacs Vic, sobretot amb motiu de la recent mort del Vicenç Avellà. Aquest serà, doncs, primer parlaré del Vicenç Avellà i després d'alguns altres veterans i alguna cosa. I al final, doncs, donaré la solució a aquell enigma que havia plantejat del Josep Sala Vila, el seu fill famós però no pels escacs, i la seva, doncs, la seva trobada amb el Mèking a l'Internacional de Palma de Mallorca del 1970.
Molt bé, doncs endavant. Bé, tenim una notícia trista, eh?
Sí, fa pocs dies ha mort el Vicenç Avellà, acabava de fer 96 anys, perquè va néixer a finals de gener, ha mort a primers de febrer, i doncs era nascut el 1928, Vicenç Avellà Balcells, i ha mort ara el 2024. Era un jugador molt fort, i ha sigut un jugador des dels principis del Club Escacs Vic. Penseu que el Club Escacs Vic es va fundar l'any 1946 oficialment, però ja funcionava abans. Doncs, esclar, per edat, potser a l'inici no. Però, per exemple, quan es va fer aquell gran torneig mític del 1949, que va guanyar el Medina seguit del Rivera a Vic, des del 26 de maig al dia 3 de juny, doncs ja participaven jugadors vigatans. I l'Avellà no hi va participar, però segurament ja era jugador en aquella època, finals dels 40 i tots els anys 50, 60. Era un jugador que l'heu conegut vosaltres, perquè sembla que jo em pensava que havia...
Jo no, la veritat, aquest senyor últimament no, ja feia anys que no jugava per això, no?
Podria ser, però he vist molts que diuen jo hi vaig fer taules, jo no sé què, jo hi vaig perdre.
Jo vaig perdre amb ell, o sigui, això... Això va ser als anys 2000. O sigui, ell pràcticament, no sé si tenia llicència i tal, però, clar, com que encara en aquella època es feien els tornejos aquests de, els internacionals al Ciutat de Vic, no? A l'última edició d'aquest, tot just la vam fer nosaltres quan l'any 2011 vaig treure el títol d'àrbitre català, tot just la primera experiència meva va ser el 31è torneig de Ciutat de Vic, que després, per desgràcia, ha desaparegut del mapa. I llavors, això, mitjan any 2000, vaig jugar i vaig perdre una partida perquè me'n recordo, si no me'n recordo la posició, però me'n recordo que no vaig saber moure un cavall cap enrere. Sí, perquè penses que els cavalls han d'anar cap avant, no? Cap endavant, que això, per matar el rei. No, doncs per guanyar havia d'anar enrere i no vaig trobar la jugada.
Pues va bé que digueu això, perquè el Vicenç Avellà era un jugador fort en escacs, però era un jugador discret que va mantenir sempre un perfil baix, sense pretensions, eh? Ja el devíeu conèixer molt gran, ja era aquella època. Jo creia que havia jugat des dels anys 50 fins als 90, com a molt, però veig que als anys 2000 encara jugava, i 2011...
Crec que no m'equivoco, igual és una mica abans.
Bueno, doncs va ser dels primers preferents d'Osona. Quan n'hi havia ben pocs, que eren 3 o 4, ell era un preferent. Llavors, tindre la categoria preferent era una cosa extraordinària. Era no com després, que com tot passa, hi va haver-hi una inflació de títols. I jugava d'una manera particular perquè procurava jugar sempre a la seva manera, no jugar de llibre, no jugar de llibre, sinó a jugar a descobrir les jugades. Per exemple, amb negres, curiosament, tenia una formació que era bastant particular, que feia, quan podia, C6, això alguna vegada ho havia fet, C6, cavall A6 i cavall C7.
Caram, i diu, no havia vist la meva vida, jo, això.
Sí, diu, i ara que el rival pensi.
Ja.
Vale. I això, a veure, ell no ho feia per això, suposo, sinó per sortir de les línies triades.
Habituals, no?
Sinó, però també això a vegades dona al rival la impressió de que l'altre juga molt malament, de que l'ha de guanyar ràpid, eh? I llavors es troba amb sorpreses, eh?
Això, perdona, Ricard, em passava amb el teu desaparegut germà Jordi, perquè també feia aquelles jugades, tenia el seu sistema i pensava, ara. I després resulta que
se'l
sabia
molt.
Es començava a tirar-te a sobre.
Sí, perquè el jugava sempre. Bueno, doncs ell jugava original, jugava pensant, i això que us dic, que deia, i que el rival pensi pel seu compte. Era un jugador que costava de guanyar, però que, en canvi, no era tan difícil fer-li taules. O bé, no és que no fos tan difícil, que molta gent que tenia partides guanyades amb ell acabava fent taules, també. Jugadors bons. Era un jugador dur, era un jugador... Ja dic, personalment, doncs, era un bon mecànic de maquinària, de màquines, va ser també un bon cap d'una empresa, amb un lideratge natural i senzill i eficaç, com el seu joc. Després parlaré d'una cosa també que m'ho ha fet pensar, això de que ha viscut tants anys, 96 anys. M'ha fet recordar també el Josep Roca.
I tant, veterano.
Que, nascut l'abril del 33, que va morir a l'1 d'abril del 2020, fundador de l'Escola d'Escacs d'Osona, una persona que va ser una pràctica constant, així com l'Avellà tenia una mica d'estil guadiana, per dir-ho d'alguna manera, que apareixia i desapareixia per temporades, el Roca va ser sempre molt constant. I és una persona, doncs, que ha marcat junt amb l'Avellà, que eren bastant coetanis. Després el Joan Segura. De tots aquests només faré una pinzellada, perquè un sol se'n podria parlar molt temps, per les coses que han fet en Joan Segura, president de la Federació Catalana, vicepresident de l'Espanyola, bueno, tantes coses que va fer. Aquest era nascut el 30 de juliol del 28 i va morir a finals d'octubre del 20. Una mica més tard que el Roca. I després també el Josep Puigdollers, que potser n'he parlat molt poc jo i que en canvi va ser un puntal del club. Tant el Roca com el Puigdollers van ser membres fundadors amb assallats, oi? Sí, de l'escola d'escacs d'Osona.
Sí, sí.
Han mantingut el club des dels anys finals dels 40, principis dels 50, fins ara, pràcticament ara. I, doncs, el Joan Segura, doncs, nascut el 30 de juliol del 28, que va morir l'octubre del 20, ja ho he dit. Bueno, es pot dir alguna pinzellada, però és que parlar d'ell seria... No un programa, no, diversos programes, sí, sí, de tot el que ha fet.
Tota la història.
Però això m'ha fet recordar també que hi ha casos de jugadors molt emblemàtics del Club Escacs Vic que, per altres motius, doncs, sobretot perquè van morir bastant més joves, no els heu conegut tant.
Per exemple?
Un d'ells era el Jordi Rayó, nascut a finals d'abril del 28, també, de la mateixa edat que l'Avellà i el Segura, però que va morir l'any 92 amb 64 anys. És d'aquells que van morir amb 64 anys, com el Fischer.
Com el Fischer, sí.
Vale, ja sabeu en què em refereixo amb això, no?
Bé, podem imaginar.
El nombre de caselles. I el Sala Vila, el Josep Sala Vila, que és un cas encara més particular, ara no recordo si era nascut el 27 o el 29. Si fos nascut el 29, seria més jove gairebé que tots ells. Perquè el Puigdollers també era nascut, el Josep Puigdollers era nascut el setembre, crec, del 29 i va morir el 28 de desembre del 2014. Molt, molt cap aquí. I, en canvi, ell va morir el 80 o el 81.
Déu-n'hi-do.
Llavors, aquest m'ha fet pensar primer una cosa i després enllaçaré amb la solució d'aquest enigma que us deia. La primera cosa que he fet pensar, com a historiador, que si fas una llista de personatges, la primera intenció, la primera idea, és ordenar-los per data de naixement. Però llavors resulta que n'hi ha un que va viure 30 anys, i era anterior, era posterior, i en canvi n'hi ha un que era... uns quants anys anterior, que en canvi en va viure 90. Si fas per data de naixement, doncs és la cronologia per ordre cronològic. I podria haver sigut el seu mestre, per exemple. Però després resulta que l'altre va jugar potser 40 anys més tard que aquest.
D'acord.
Llavors, per data de mort, una altra manera d'ordenar-los, també.
Clar.
Però jo he descobert una data que, si voleu, us la dic, que és curiós, una cosa que he calculat, que és el mig de la vida.
A veure.
O sigui, el Avellà, que va viure 96 anys, per tant, estava a la meitat de la vida quan en tenia 48.
D'acord.
I això és l'any 1976, que ja havia viscut tants anys com li quedàvem de viure. Molt curiosament... El Josep Roca, que va viure, que va néixer 5 anys més tard que ell, però va morir 4 anys abans que ell, també és de la meitat de la vida, és el 76, també, uns mesos més tard. El Joan Segura, doncs, té la meitat de la vida en el 73. I això et dona una idea, tampoc és així, perquè a vegades hi ha gent que juga molt jove i s'ho deixa, altres que juguen quan són grans, però et dona una idea, més o menys, de quina època pots estar parlant quan parles d'aquesta gent. Això és el...
Digui, mossèn.
Ah, no, no.
Digue. No, anava a dir, abans de resoldre l'enigma, que sàpiga vostè que l'altre dia al Club Escacs Vic circulava un àlbum de fotografies antigues que va treure el Lluís Orenya, que estava molt bé.
Ah, aquest m'interessa,
doncs,
si me les poden deixar.
Doncs ja li vaig dir al Lluís que...
I què va dir
el
Lluís?
Bueno, que... Ja, millor que posi contacte vostè amb ell, però...
O és que jo no sé com...
Ja li passarem el contacte.
Ah, vale.
Però hi ha fotografies molt, molt maques...
Que potser són els àlbums del president...
Això ja no ho sé, d'aquí del... era. Això ja no ho sé, però val molt la pena.
Portet,
val la pena. Anem per l'enigma.
Bueno, anem per l'enigma, que també lliga amb això. El Josep Sala Vila, que era més o menys coetani d'aquests, però que va morir malogradament molt jove, era el pare d'un noi que... poca gent sap que jugava escacs i que va jugar comarcals i va guanyar amb un equip dels comarcals, amb els Caputxins o Independents, l'any 79, que és molt famós per un altre motiu. No sé si algú ho ha contestat o si algú d'això, però bueno,
no,
hi ha altres...
No, ens consta.
Bueno, ningú.
Doncs us dic jo qui era. Aquest noi, famós per altres coses, però que jugava escacs i això amb poquíssima gent ho sap, és el Pep Sala. El Pep Sala de Sau i de la banda del Bac.
Precisament en aquest àlbum hi ha una fotografia on surt el Pep Sala jove.
Veus? Perquè jugava escacs, per això. I el Pep Sala, doncs, que jo el vaig conèixer molt també en el seu moment, Havia estudiat música clàssica, però ja va veure que Mallorca no tenia futur i es va passar a la moderna i tal. Doncs també havia jugat a escacs. I sí, sí, quan tenia 10 anys, perquè és nascut als 60, doncs l'any 70 el seu pare, que li agradava molt conèixer els escacs d'alt vol, una mica així com l'estil del Puig, del Jordi Puig, es deia, aquell promotor dels escacs catalans que va fer allò de la dama del paraigües i del premi català aquell, no sé si el recordeu, aquest, un gran promotor dels escacs, li agradava molt anar a aquests torneigs d'importància com a espectador. I llavors va portar el seu fill. I allà van conèixer, i per allò que m'ha arribat a mi, es van fer bastant amics, almenys amics així ocasionals, amb l'Enrique Mekink, el Mequinho, que just aquell any es va classificar pel candidats i va ser candidat al brasiler. I jo preguntava si era veritat que havien jugat molts jocs amb ell. I quin dels dos, el pare o el fill?
Era veritat?
Era veritat.
Molt bé.
I no va ser el pare, va ser el fill.
Va ser el fill.
Però aquí sí que hi ha trampa i no hi ha doble volta com en aquell altre enigma d'abans, aquí sí que hi ha trampa, perquè es van fer molt amics amb el Mekink i jugaven moltes partides de millón.
Molt bé, doncs, mossèn, moltes gràcies per totes aquestes històries meravelloses i entranyables. Nosaltres seguim, perquè, Vladimir, tinc entès que la Federació ha tret una iniciativa, com a mínim, curiosa, i que pot fer certa gràcia, no?
Sí. No, de fet, ja sabem que l'any que ve és l'any del centenari dels escacs catalans, amb la qual cosa ja s'engega la maquinària, no, per aquesta efemèride. No? Amb la qual cosa, una de les iniciatives és doncs, fer un àlbum de cromos de Panini i, curiosament, ara, últimament, doncs, han sortit les indicacions, o com a mínim uns aclariments sobre això. No? Llavors, l'espai, el número de cromos, el club pot disposar dues o quatre planes de l'àlbum. S'escull una plana, doncs tenen opcions de fer 6 cromos. Si són dues planes, llavors són 15 cromos. 6 a la primera plana, 9 a la segona plana. Si s'escullen 4 planes, poden ser 30 fotos. 6, 9 a la segona i el mateix a les altres. I diuen que no hi ha opcions per fer 3 planes.
Una pregunta, Vladimir. Sí. Aquesta iniciativa és gratuïta pels clubs o ha d'haver-hi un... té un cost?
Això no posa aquí,
no consta.
Per tant, jo de moment no he fet cap informació.
D'acord.
Per tant, això és una bona pregunta i la intentem aclarir, o sigui, de cara...
Perquè ara imagina que anem nosaltres i diem, no, volem 4 pàgines de l'àlbum i sortiran tots els nostres jugadors, clar. No sé.
No, aquí la federació diu que això, tota la gestió es fa a través dels delegats territorials, per tant, per les comarques d'aquí del Barcelonès, Ivan Marina de la Torre és el delegat, i en altres demarcacions tenim els corresponents delegats, per tant, la pregunta aquesta que s'adreci a ells.
Molt bé.
D'aquí recordarem que les fotos s'han d'enviar fins al dia singular d'aquest any, que és el 29 de febrer, per tant, és fàcil de recordar, no?
Sí.
Aquell dia que és estrany, és
el tope.
Sí, és el tope.
Molt bé, també veig que alguns clubs han comentat de fer foto d'equip, que en aquest cas diu que es disposarà de les segones planes per aquesta opció, entren 6 fotos d'equip, és a dir que segurament això a la pàgina de la federació deu sortir tot indicat.
Sí, no, de certa manera també hi ha, evidentment, el tema aquest, no? Si tens un gran mestre que havia jugat només una temporada amb tu, posaries o no el posaries, no? Per tant, però d'altra banda, queda molt clar que hi ha, com ens comentat el mossèn Ricard, no? Que hi ha personatges històrics que als clubs els agradaria tenir-los, no?
Sens dubte. Jo ja veig els nens i nenes de la comarca canviant cromos.
Bueno, tant de bo que arribi això, no? Perquè, o sigui, com a mínim, o sigui, té moguda aquesta iniciativa, no?
Ah, és interessant.
Sí, i tant de bo que els clubs també tinguin, malgrat el temps, que això, que no queda gaire temps, però bé, o sigui, atrevir-se i llançar-se a aquesta piscina no està pas malament.
Si més no, penso que el que més faria gràcia seria la canalla.
Exacte.
Llavors, un àlbum enfocat també als nens i nenes que juguen als escacs de Catalunya també també podria estar molt bé. Sí. Bueno, en fi, que la iniciativa, almenys des del meu punt de vista, està molt bé i jo personalment aplaudeixo. Sí. Molt bé, Vladimir, també tenim que comentar tot el que va esdevenir el programa número 104,
sí,
perquè hi ha alguna cosa que hem de comentar, eh?
Sí, efectivament. Michael Rahal, doncs, va puntualitzar això quan parlàvem dels tornejos, de les iniciatives de Magnus Carlsen, d'escurçar els ritmes de joc i això, no?
Sí.
I vaig dir jo que, o sigui, a partir dels 60 minuts la partida es considera clàssica. Però després Michael va dir una cosa que no li va donar prou, no li vaig donar prou importància jo, però és ben cert. És a dir, o sigui, en un torneig a ritme clàssic, perquè si valorat per Elofide, doncs hi ha certes restriccions. Per exemple, i allò deia el Michael, deia aquesta xifra, 2.400. És a dir, si hi ha almenys un jugador que té Elofide 2.400 o més,
sí,
aleshores, a cada jugador en aquest torneig ha de tenir un mínim de 120 minuts per la partida. Vol dir, per exemple, 90 més 30.
D'acord.
I menys no. Hi ha hagut antecedents, així, amb uns tornejos sub, no? En el seu moment el listó aquest estava en 2.200, no? Després l'han pujat a 2.400. No? Hi havia algun torneig on, doncs, casualment, participava un jugador que passava d'aquest listó. Doncs aquest, o sigui, les partides amb ell no van comptar per Elofide.
Caramba.
Amb la qual cosa, si el Magnus ara... I ara parlarem del torneig de Grenke, no? O sigui, una mica més endavant. Si el Magnus vol establir, per exemple, 30 més 30, o com el torneig de Grenke, 45 minuts més 10, això formalment és una partida a ritme clàssic, però no pot ser avaluada a ritme clàssic per la gent tipus Magnus Carlsen.
Clar.
Per tu i jo sí.
D'acord. Bueno, curiositat.
O fins i tot no arribarà, no? Perquè depèn si nosaltres estem per sota de 1.800 encara, no? Perquè necessitaríem un mínim de 90 minuts, tu i jo. Val? Per tant, això s'ha de mirar. I també aprofitarem per parlar de l'imminent canvi, o sigui, en els elos, no?
A partir de l'1 de març.
Sí. Per tant, és això. No lliguen les dues coses. Evidentment, la comissió de qualificació de la FIDE farà els canvis pertinents, evidentment, perquè si el Magnus considera i té suport, com vam dir en altre programa, no? Si això té suport dels altres GMs i això, evidentment, la FIDE no tindrà altre remei que ajustar els reglaments.
Està claríssim, no?
Val? Llavors, ara anem a parlar, o sigui, empalmem això amb el tema del torneig Grenke, no?
Vinga, Grenke 2024 torna després de la pausa per la pandèmia, del 26 al 31 de març, per no coincidir amb els candidats que comença el 4 d'abril a Toronto.
Sí, exactament, i on tindrem el nostre intrus.
Ah, oh, sí, home, l'Herms, tenim l'Herms.
Sí. Ara, per presentar els jugadors d'aquest torneig, doncs farem servir el vídeo de promoció del torneig Grenke.
Ah, vinga.
Jugaran Magnus Carlsen, número 1. Dean Liren, número 2. MVL, Màxim Vaixell-Agraf, número 3. Qui més jugarà, Sergi?
Jugarà també Vincent Kamer, és el número 1 alemany.
Sí, Richard Trapport, un dels top grans mestres, no? I Daniel Friedman, d'Alemanya, guanyador del Grenke Open 2019. Per cert, l'última edició va ser el 19, no? Després, amb la pandèmia, pràcticament es va cancel·lar a últim moment.
Doncs déu-n'hi-do, no?
Sí.
Quin elenco.
Val. I, llavors, ara ve el tema.
A veure.
Ja... avançat pel Michael Rahal. No? Diu que jugaran, però ell deia 30 més 30. No, en realitat, aquest torneig es jugarà, es diu el format aquest, el slow rapid.
Slow rapid,
o sigui,
sí.
El ràpid lent o sigui...
conceptes antagònics, no?
Sí, jugaran 45 minuts més 10 segons.
Val.
Val? Però jugaran dues partides. Jugaran dues partides, amb la qual cosa es compensa, no, això, no, que allà també Els organitzadors diuen que bé, o sigui, allà tothom a la mateixa sala, una sala meravellosa i tant, tu allà a la tarima tindràs els supers cracks. Aquests que jugaran aquest torneig de sis rondes, per això les cursen, val? Per començar i fer-lo encabir dins la Setmana Santa, i d'altra banda, doncs no encavalcar això amb el candidat.
Doncs estarem al cas, a veure com funciona aquest ritme. Sí. I, evidentment, de tot el torneig.
Per això, el que dèiem, no? O sigui, s'ha de mirar, val? Per tant, això diuen que el Grand Cake Chess Classics serà avaluat per la llista de FIDE Ràpid, val? Que en principi no encaixa amb la reglamentació actual.
No, no.
Val? Però, sent un cas especial, sent un torneig molt important i sent, o sigui, tota aquesta moguda al darrere del tema, en principi és una prova, però és una prova supervàlida, no? Perquè no trobaràs, diguem-ne, a la composició millor de jugadors per a aquests torneis.
Sens dubte, sens dubte.
Val? I ara, si et sembla, doncs anem
a fer càlculs.
Anem un moment per veure que té el nostre estimat mossèn.
No
el temps ja se'ns ha tirat a sobre, com sempre.
Ho hem de deixar aquí. Doncs moltes gràcies, Vladimir, gràcies, Ricard, gràcies, Adrià, gràcies, Guillem.
A
tots vosaltres, com sempre, per ser-hi. I fins la setmana vinent. Salut i escacs.